Coses que passen, un podcast d'històries reals presentat per Aniol Ribas.
Viena, una habitació en penombra. Un home mira fixament un pentagrama buit. Té les mans tremoloses, no per l'edat, sinó per una certesa que el crema per dins. Ha escrit 8 simfonies, 8 obres mestres que han omplert teatres i han fet plorar milers de persones. Però ara, davant la novena, s'ha aturat. Sap que si posa la primera nota d'aquesta obra, el cronòmetre es posarà en marxa. Mira el títol que ha esbossat i, en un acte de desesperació, el retalla. No es pot dir així, pensa. Si li canvio el nom, potser no se n'adonaran. Si no l'enumero, potser tindré uns anys més. L'home és ni més ni menys que Gustav Mahler, un dels majors compositors de la història de la música. Està intentant sobreviure a una coincidència que ja s'han portat els més grans. Una coincidència que diu que, en el món de la música, el número 9 no és un pas endavant, sinó un precipici. Benvinguts i benvingudes a Coses que passen. Jo sóc l'Aniol Ribas i avui parlem d'una obsessió real que va condicionar els majors compositors de la història durant molts i molts anys. Parlem de la maledicció de la novena sinfonia. Per entendre d'on ve la por de Mahler, hem de mirar cap enrere, cap a la figura que ho va canviar tot, Ludwig van Beethoven. És l'any 1824. Beethoven presenta al món la seva novena sinfonia. És un monstre musical, una obra que trenca totes les normes, el seu cim més absolut. Però només 3 anys després, el geni mor. Deixa uns quants esbossos d'una desena sinfonia, però no arriba a completar ni tan sols el primer moviment. En aquell moment, tothom ho veu com una pèrdua tràgica, però natural. Tanmateix, poc després, la història comença a repetir-se de manera gairebé matemàtica. Franz Schubert mor poc després d'escriure la seva novena. Louis Faure, un altre referent de l'època, mor deixant la seva desena a mitges. Anton Bruckner mor literalment amb la ploma a la mà mentre intentava tancar el darrer moviment de la seva novena sinfonia. I tot i que soni molt místic, realment no estem parlant de rumors. Estem parlant de certificats de defunció verificats que coincideixen una i una altra vegada, amb el mateix número de catàleg musical. Gustav Mahler no era una persona supersticiosa, però sí analítica. El patró el tenia obsessionat. Quan va arribar el moment d'escriure la seva següent gran obra, després de la 8a sinfonia, va idear un pla per enganyar el sistema. Va escriure una sinfonia, sí, però es va negar a enumerar-la. La va titular La cançó de la Terra. Bé, en alemany, és clar que era el seu idioma natal, però així evito que hagueu d'escoltar la meva pronunciació horrible. El cas és que això el va servir per dir-se a si mateix que, com que no portava el número 9 a la portada, la norma no s'aplicaria. En acabar l'obra estava aterrat i tothom estava expectant si li passaria alguna cosa. Però va seguir viu i amb salut. Així que es va relaxar. Es sentia victoriós. Acabava de trencar una maledicció que havia limitat a molts dels grans músics a no fer més sinfonies durant molts anys. Havent trencat ja la maledicció, es va animar a escriure la que seria la seva desena sinfonia. Però, és clar, encara no havia titulat cap de les seves com la novena, i seria un liu per la gent. Així que es va decidir a posar-li aquest títol, Novena Sinfonia. Però la realitat va ser implacable. Poc després de completar-la, va agafar una infecció al cor. Va morir l'any 1911, en el mateix punt on s'havien aturat Beethoven i tants d'altres. Havia intentat saltar-se la tanca, però sembla que el número 9 l'estava esperant. Viatgem fins al 1945, ni més ni menys que 118 anys després de la mort de Ludwig van Beethoven. La Segona Guerra Mundial s'està acabant i Dmitri Shostakovich està en el punt de mira del món sencer. En aquell moment, la música clàssica té una importància enorme i, com tots els elements culturals d'aquella època, s'utilitza com una demostració de força i poder del país. El règim de Stalin vol que el seu geni de la música escrigui una novena sinfonia, que sigui el monument més gran de la història de Rússia, una demostració de tot el poder que té la Unió Soviètica. El règim espera melodies èpiques, orquestres acompanyades de cors de centenars de músics. Una novena sinfonia que faci ombra a la de Beethoven, que denoti poder i grandesa. Però Shostakovich està aterroritzat, i no només pel que comporta poder decepcionar a Stalin. Ell, a part d'un dels millors compositors de la seva època, és també un expert de la història de la música i sap perfectament el que ha passat amb tots els que han intentat fer la seva novena sinfonia. Però, és clar, si no feia cas a Stalin, estava sentenciat. Així que va començar a escriure una obra gegantina, tal com li havien demanat. Però a mig camí la va destruir. Es va tancar a la seva casa de camp. Ja no li quedava temps. L'encàrrec era per d'aquí poc. Així que en pocs dies va escriure una cosa totalment diferent. Quan es va estrenar la novena, el públic va quedar en silenci. No hi havia cor, no hi havia melodies èpiques. Era una obra petita, gairebé com de joguina, que feia riure. Però per què ho va fer? Molts historiadors coincideixen. Era un escut. Igual que hem dit que Mahler no era supersticiós, Shostakovich ho era molt. Perquè entengueu fins a quin punt em refereixo, es diu que cada cop que estava en una habitació havia de comprovar que tots els rellotges marquessin la mateixa hora. Si un anava un minut tard, es posava molt nerviós i no es podia concentrar fins que ho corregia. També evitava fer qualsevol cosa important en dates que considerava maleïdes. Aquesta por als números no era només per la novena sinfonia, sinó que ja li venia d'abans. O, per exemple, s'enviava cartes a si mateix per correu per comprovar si el servei postal funcionava correctament. A més, tenia el costum de rentar-se les mans constantment i canviar-se de roba diverses vegades al dia si sentia que s'havia embrutat al més mínim. Si feia una novena sinfonia que no semblés una novena i no li donava tanta importància, potser la mort no el vindria a buscar. Shostakovich va sobreviure a la novena sinfonia i va viure molts anys més, però hi ha un detall intrigant. Des de llavors va començar a estar malalt crònicament. Va viure fins a la desena, la onzena i fins i tot fins a la quinzena sinfonia. Però les va escriure lluitant contra el seu propi cos i cada cop més malalt. Però realment existeix una maledicció de la novena sinfonia? Què hi ha de cert en tot això? Bé, si mirem les estadístiques, escriure 9 sinfonies monumentals requereix una mitjana de gairebé 30 o 40 anys de carrera. La majoria de compositors, doncs, arriben a aquest número quan ja són grans o quan la seva salut ja està molt desgastada per l'esforç creatiu. Però, tot i així, la coincidència és fascinant. I fins i tot avui, compositors miren amb respecte a aquest llindar. La maledicció no és més que una sèrie de fets reals que es van anar encadenant fins a crear una fòbia col·lectiva en la història de la música, que va arribar a condicionar moltíssim els majors genis de la història de la música. Una por que és molt lògica, però que simplement era això, por. I que va limitar que avui tinguem moltes més novenes sinfonies de les que tenim. I fins aquí l'episodi d'avui. Jo sóc l'Aniol Ribas, moltes gràcies per escoltar-me i fins la propera.
Heu escoltat Coses que passen, un podcast d'històries reals amb Aniol Ribas des de Ràdio Vilafant per la xarxa de comunicació local.